Mira.
De 4 a 7. La ràdio que entra. A poc, amb Xavier Grasset.
El 12 d'abril, l'equip espanyol de la Copa Davis serà el rival amb el qual haurà de lluitar per la permanència. El nostre convidat coneix molt bé el torneig. Com a jugador va sumar 32 victòries i fa uns mesos hi va tornar a perseure la cadira de capità de l'equip espanyol. Aquesta tarda tenim el de 4-7, un històric de la Davis i del tenis espanyol, a qui molts aficionats recorden pels partits èpics contra Ivan Lendl i per haver format amb Sergio Casal la que fins ara ha estat la millor parella de dobles del tenis espanyol. Saludem l'Emili Sánchez Vicario, capità de l'equip espanyol de la Copa Davis. Emili, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, com estàs?
Molt bé.
Escolta, aquest cap de setmana els aficionats del tennis han estat pendents d'Indian Wells. Al final, Roger Federer, actual número 1 de l'ATP, s'ha proclamat campió del torneig. Rafa Nadal va caure en semifinals. Ho vas seguint, això? Suposo que sí, no?
Sí, sí. A més, miro tots els partits a la televisió i el Rafa és un jugador que atrau les masses i també a nosaltres, no? Perquè
acabes de seguir, no?
Sí, no, i ha començat després d'aquesta lesió molt, molt llarga amb una força increïble i s'ha ficat a semifinals, ha jugat amb el Blake, que ja l'any passat li va guanyar l'US Open. És un jugador Blake molt dur, molt difícil, amb un talent increïble, però que li dificulta molt les coses al Rafa perquè li treu del seu lloc de on juga normalment. Uh-huh.
I el Roger Federer, què ens vol dir que sigui número 1 mundial? Quin estil de tennis mana, impera actualment?
Bueno, Federer és un jugador que va molt bé pel tennis perquè té un joc molt, molt clàssic, molt de llibre, ho fa tot molt bé, la tècnica és quasi perfecta. Uh-huh. Llavors, pels nens i pels entrenadors com nosaltres, és molt bo perquè pot per copiar els resultats és...
Ja saps com jugarà cada sí. Partit gairebé.
Hi havia abans jugadors que estaven als millors jocs, com McEnroe o gent com Ivanisevic, que tenien un joc que era molt difícil de copiar, perquè era molt personal. Yeah. En canvi, aquest té un joc que és un bon model i crec que pel tenis del futur serà molt bo, perquè amb el seu rival més a prop, que és el Nadal, que té un joc completament diferent, molt amb molt efectes, que la bola bota molt alta i això, el contrast d'aquests dos jugadors i l'energia que fiquen a la pista va ser un duel del futur.
Mm-hmm. Però clar, és curiós que el Rafa Nadal desperta aquesta Nadal-mania, que no sé si el Roger Federer la desperta o no. No,
el Federer és un jugador més fred i més tranquil. Potser que la despenti per la seva qualitat, no? Perquè guanya tantíssim que la gent li agrada als guanyadors.
S'acaba fixant. No?
Però el Nadal té una cosa que no té ningú, ha aconseguit que la gent es fixi una altra vegada en tennis. No solament a Espanya, en Itàlia, que és un país que jo treballo molt, les escoles de tennis, després del seu triomf a Roma l'any passat, que va jugar el partit de més audiència de tennis de tot l'any, van pujar un 25% les inscripcions.
Caram!
Llavors és un fenomen. Aquest noi, cosa que toca, cosa que fa...
O sigui, ara mateix tothom deu anar amb samarretes sense mànigues perquè és el seu estil, no? Et sona algun altre tenista que anés així, o com va el Nadal, amb samarretes sense mànigues abans? O...
No, jo crec que Nadal té el físic per portar aquestes camisetes i és una mica una referència, és una mica com l'Agassi dels anys 80 que va aparèixer allí amb els jeans. Són gent que són diferent i que s'atreveixen a fer coses que els altres no són capaços i marquen tendència. No? Uh-huh. Ara veia ja Indian Wells a l'Agassi també amb màniques
sense màniques. Uh-huh. Bueno, escolta, marca tendència, però, per exemple, el Rafa Nadal, em sembla que li ha copiat el crit de vamos a la teva germana, l'Arantxa, no?
Bueno, és que...
I hauria de pagar copyright.
D'una manera s'assemblen els dos. Sí? No al joc, però la manera d'estar a la pista, els dos són jugadors que no donen una pilota per perduda. Llavors, són jugadors que guanyen molts punts també perquè els altres no s'esperen que li tornin la bola.
Tenia aquesta capacitat
sí,
de donar.
Ells retornen una i una altra, i més difícil, encara la retornen més. Més cap enllà, més alta la retornen. Uh-huh. Llavors és molt, molt, molt difícil jugar amb ells.
Uh-huh. Moltes vegades es parla també d'aquests crits que feu els tenistes a les pistes, no? Que contrasta amb el silenci del públic. Encara que sembla que últimament el públic cada vegada crida més als tornejos, no? Això no passava quan jugaves tu, no?
Sí, però bueno, les modes i la societat va canviant molt.
Però no et desconcentra molt que cridi tant el públic?
Els punts són els més ràpids ara, no hi ha tants pilotejos. Yeah. Llavors vas habituant i també l'esport, el tennis, es té que reciclar, perquè és un esport que quasi no canvia res.
Que té les normes de...
Sí. Llavors, tots els esports evolucionen, menys el futbol, que no interessa, però té que estar al dia. I vam fer una estadística ja 3 o 4 anys, ja crec que els pitjors anys del tennis que hem tingut, que en Estats Units el van votar l'esport número 23. Jo fico a comptar els esports i no en sé, 23 esports.
Clar, abans d'arribar al tennis, no? Si has de començar a pensar, no?
En Europa sempre està dalt, sempre està als 3, 4, 5 millors. Uh-huh. Llavors, en Europa és un esport que encara està molt alt, però el mercat i els diners més grans estan en Amèrica. Llavors, si allà anem cap a baix, està... Sí.
Dos quarts tocats ja de 6 de la tarda d'aquest dilluns 20 de març. Estem parlant amb l'Emilio Sánchez Vicario, capità de l'equip espanyol de la Copa Davis, des de fa uns mesos, no? Què ha significat per tu tornar a la Davis?
Bueno, és una etapa, que la major part d'exjugadors la viuen. I per mi és una nova experiència que espero que em doni la possibilitat d'apropar-me una altra vegada a allò que és jugar els partits, no?
Perquè quan... competició, no?
Sí, no, i estar dintre
dels partits.
Dels partits, no? Tanmateix, si tu no en jugues, però estàs allà amb el jugador parlant, i li expliques, i li parles, i això en un moment determinat pot fer canviar els partits. Uh-huh. Quan deixes de jugar, això ja estàs fora.
És d'espectador.
Estàs espectador. Si estàs d'entrenador, pots arribar a sentir aquest gusanill una altra vegada, però el tennis no es pot parlar. El entrenador i el jugador no en poden parlar. Solament si ets capità de Copa Davis. Yeah. Llavors, aquesta situació, crec que hi compartíem aquests jugadors tan joves, tan bons com el Nadal, el Ferrer o el Robredo, aquesta possibilitat de fer història amb el tennis estar amb ells, crec que és una cosa que em mancava i que espero de poder-me gaudir, no?
Vas tenir una arribada complicada, no? Ha sigut complicat, t'ha afegit a pressió això?
Bueno, hi havia un president nou que va entrar i probablement avui, si hagués de tornar a fer les coses, les faria d'una altra manera i no s'hagués creat aquesta situació perquè no tenia sentit.
Còmode, no?
Però bueno, quan fas una decisió i no comparteixes amb les gens del teu equip o qui sigui les coses, llavors això et pot tornar en contra, i això li va passar al president, indirectament em va perjudicar una mica a mi, però bueno, els jugadors en cap moment es van posar en contra, i jo els vaig trucar a tots i vaig dir, si hi ha problema jo no ho faig, perquè jo no tinc necessitat de fer-ho això. No, el problema no és amb tu, però no ens agrada que ens facin això, i llavors ho vaig decidir de fer-ho quan van dir que no hi havia problema amb mi.
Uh-huh. Et va costar fer la selecció o no?
La selecció va estar difícil, perquè si el teu número 1, Nadal, està lesionat 4 mesos, Ferrero. El Ferrero en Austràlia sempre fica a jugar una mica bé i es fa mal a l'abdominal i no pot sacar per 3 setmanes abans de la Copa Davis.
Moya,
que ja no en vol jugar. Llavors, tens que anar allà sense els tres teus millors jugadors. Llavors, era...
Hi havia Bielorússia...
Era fàcil la selecció perquè quedaven altres. però és una pena anar a Bielorússia amb una eliminatòria tan difícil sense els tres teus millors jugadors, no?
Per cert, que hi ha hagut eleccions aquest cap de setmana a Bielorússia i mira quin cacau que hi ha. No sé si quan vau anar a jugar a Minsk ja es notava un ambient animat o en una competició només esteu pendents estrictament del que passa a les pistes i no t'enteres de...
No, dintre del teu ambient ho notes. Notes que hi ha una mica de problema, notes que hi ha aquesta... que la gent no està una mica trista, està... quan tratem amb estrangers s'obren més, llavors ja ens deien que allò era tot molt, molt tancat i que no es podia fer res, era una dictadura però molt, molt, molt estricta. I bueno, en aquests països quan la gent jove es desperta i s'ajunten amb un bon líder, llavors les coses pues, van en el camí de ser millor, no?
Tu i Sergio Casal, dèiem, heu format la millor parella de dobles del tenis d'espanyol. Com és que des de llavors no ha sortit una bona parella de dobles? És encara una assignatura pendent, això?
Bueno, amb els jugadors que han sortit, amb el Moya, el Ferrero, aquests que són ex número uns, mai han jugat els dobles. Llavors els més joves com model tenien a jugadors que no jugaven dobles. L'últim que va jugar que feia les dues coses molt bé van ser l'Àlex Corretja i l'Albert Costa, que tanmateix si no eren duplistes naturals, eren gent que jugava i que compartia. Llavors sempre teníem doble que no era l'increïble com potser com teníem abans, però teníem un doble que de vegades, com a la final aquí al Sant Jordi, es va guanyar el doble amb l'Àlex i el Joan Balcells. Però després teníem un agujero ahí que no
s'omple, no?
Sí, teníem que omplir, no? I jo crec que tenim joves jugadors que poden fer-ho bé, però no tenen l'experiència perquè el circuit no els deixa jugar moltes vegades. Ara sembla que han canviat les regles i que els jugadors individuals poden entrar en els dobles, llavors poden prendre més experiència. El Consell Superior d'Esports ha donat unes beques especials pels jugadors que juguin més de 15 o 20 tornejos junts. Llavors, amb això esperem que agafin la confiança i l'experiència per quan arribi la Copa Davis ser competitius. Si ningú diu de guanyar. Allò que volem arribar és que arribem al doble amb garanties de que fem partit. No? I llavors, guanyar o perdre l'esport ja...
Ja, és una altra història.
És una altra història, però almenys està allà i lluitar.
Escolta, i amb el tenis femení, ningú no ha agafat el relleu de la teva germana Arantxa?
Bueno, hi ha una jornada de noies que juguen molt bé, com la Medina, la Llagostera, són joves i estan dintre dels 50, 40 millors del món, però clar, no són ni Arantxa ni Conxita. Llavors, quan tens una referència així, és com si... no sé, tens l'Indurain i després no hi ha ningú.
Costa molt.
Hi ha el Valverde, hi ha tots aquests nois joves, però tothom es recorda de
l'Armada ja no.
Llavors és un treball de base i estem en un país també que és molt, molt machista. Llavors les ajudes i les coses que li donen a les noies no tenen res que veure ja de l'inici dels clubs. Hi ha un problema molt greu amb les noies i les noies deixen de jugar. Tenim la mateixa qualitat esportiva, però deixen de jugar perquè també es desanimen, no? Perquè si no tenen medios, si no tenen entrenadors, si no tenen, llavors deixen de jugar.
Directament. Per cert, dissabte la teva germana Arantxa va ser la convidada d'honor, hem vist avui el periòdic que surt allí retratada, la primera trobada nocturna de Porsche. Tu també ets aficionat als cotxes ràpids com ella o no?
No sé, perquè Arantxa porta... Arantxa porta un ritme ara de vida que fa tantes coses que jo me perdo la pista, perquè ara el dissabte creo, se'n van a l'Àfrica amb una ONG allà a ajudar els nens petits partits, i cada setmana estava, la setmana abans estava de vacances a Canàries, llavors va, fa una vida que va 2.000 per hora com el Porsche.
Segur que d'aquí un mes serà aquí perquè comença l'Open Seat Godó. Com es presenta aquesta edició? Venen els quatre últims guanyadors del Roland Garros, no?
Sí, és una edició molt, molt forta. La inscripció és altíssima i bueno, tenim com número 1 el Rafa Nadal, que va guanyar l'any passat i que amb el ritme que porta podria...
Solo
si estava ell amb el quadro ja servia per vendre totes les localitats, clar, no? Però a més d'ell, pues, tens el Moll, el Ferrero, tens el Gaudi, jo crec, en el Bandian, sí, tens molts jugadors.
Albert Costa, sí, el Davidenko...
El Lubicis està, sí, és dels millors que van acabar l'any passat, el Coria, uh-huh. Llavors va ser un Open Seat amb una qualitat que la gent té que espavilar per comprar les entrades.
Mm-hmm. Escolta, i com és que el Godó sempre eliminen els caps de sèrie els primers dies?
Bueno, perquè és un torneig dintre de la temporada de la terra batuda, mm-hmm, que arriba molt d'hora. Llavors, molts d'aquests jugadors com Lubicic, el Davidenko, l'usen una mica per ficar-se... No, per ficar-se en forma a la terra batuda, perquè el tenis a terra batuda, la pilota quan bota es frena. Llavors, tu tens que anar-la a prendre. I aquests jugadors porten 6-7 mesos jugant amb la pista ràpides, que la pilota quan bota et ve a tu. Llavors, aquesta diferència de distància... amb aquests jugadors tan agressius li costa molt ficar-se en forma, mm-hmm, i els argentins i els espanyols, que sí que estan habituats, tenen molta avantatge.
Mm-hmm. Per cert, que els que vulguin veure l'Emilio Sánchez Vicario amb una raqueta a la mà tindran l'oportunitat de fer-ho molt aviat al torneig de veterans de la Seat Champion Cup, que es farà justament una setmana abans de l'Open Seat Godó. I bé, el John McEnroe, Mats Wilander, déu-n'hi-do, no? Com anirà això?
Hi haurà raquetes... Menys mal que juguem abans. Així no se'n veu molta diferència. No, aquest és un circuit que es fa, que és un torneig... Jo sempre dic que vaig a jugar un torneig de vells, de viejos. Perquè ja tens més de 35, 40 anys, i el McEnroe, per exemple, està a un nivell altíssim, entrena més ara que abans, i ell és un dels que manté aquest circuit perquè és una atracció increïble i juga molt bé, juga molt... Mm-hmm. A un nivell altíssim.
Trencarà alguna raqueta?
Segur
que sí. Per un esportista d'èlit deu ser difícil el moment de la retirada de la competició en actiu, no? T'ho dic perquè, esclar, últimament hem tingut el cas del Jesús Roland, que evidentment és un altre esport, és el waterpolo, però creus que es podia haver fet alguna cosa per evitar-ho, la mort trista del Jesús Roland?
Bueno, jo en aquest cas no coneixo molt en profunditat el cas, si es podia haver fet alguna cosa o no. El que estic segur és que per la gent en general segur que es podria haver fet alguna cosa. Quan tu triomfes en un esport com el tennis o el futbol o així, que ets dels millors del país o del món o d'on sigui, normalment amb aquests esports molt mediàtics tenen molta repercussió i tenen moltes possibilitats de fer-te una carrera i després quan acabes de fer altres coses. Quan jugues en un esport com el waterpolo, que és un esport que aquí a Espanya hem guanyat moltes coses, però no és un esport molt mediàtic, aquests jugadors no es solucionen la vida. Llavors, si arribes a tindre un problema, com ella ha tingut, en el qual no t'has solucionat la vida com estrella, però després tens un problema i t'estrelles, no tens els mitjans per sortir d'allà. Es complica molt les coses i si ets com li ha passat a ell, pues al final acaba molt malament. Altres jugadors de futbol així que han estat amb problemes semblants han sortit d'això, però perquè tenien molt més mitjans o molt més gent que les ajudava, i això, el Ruyán la va ajudar al Comitè Olímpic i això, però estava en una situació molt, molt, molt difícil. Llavors,
a vegades dona la sensació de que sembla que gairebé se us utilitzi els esports, els esportistes d'èlit, no? El país, les institucions, les administracions poden fardar de vosaltres, llueixen medalles als Jocs Olímpics i després...
Sí, sobretot passa amb aquests esports que no guanyen. Yeah. No guanyen ni diners, solo guanyen fama. Uh-huh. I el Ruyan, perquè era molt simpàtic i això, era més famós que els altres. Però... amb rendiment no hi havia, perquè no guanyaven ben.
Clar.
Llavors, és molt difícil. Hi ha molta diferència d'un esport d'alt nivell com el golf, el tennis, el futbol, així, esports que el bàsquet o en els Estats Units o aquesta gent, que es guanya molt a la Fórmula 1, això, però, o esports com la gimnàsia o, com, o el waterpolo, que són molt més durs, però guanyen, no guanyen res. Llavors, aquests esportistes han que fer els mateixos esforços que els altres sense repercussió. A lo millor, repercussió mediàtica, que és pitjor al final, uh-huh. perquè no tenen possibilitats. Llavors, ja, jo crec que hi ha de diferenciar molt. Segur que al tennis també hi ha jugadors que no hi arriben, que estan en la mateixa situació que a lo millor els waterpolistes o qui sigui, però que es deuria trobar una manera de que aquesta gent que dona tot per al país, que dona la seva vida, que dona la seva joventut, quan terminen, tinguin la manera de reciclar-se i d'entrar a la societat i de tornar a baixar a la terra, no? Uh-huh.
En el teu cas, quan vas retirar-te de les pistes, vas estar entrenant un temps a l'Arantxa i vas obrir l'escola de tennis amb Sergio Casal, no? Sí. Acadèmia Sánchez Casal, Open Sports Club.
Nosaltres una de les coses que fem precisament és això, mantindre els jugadors joves dels 13, 14 als 17, 18 anys quan tenen que fer aquest esforç de deixar els estudis i això, perquè aquí no pots compaginar les dues coses. Nosaltres el que fem aquí és deixar els nois que puguin compaginar les dues coses, estan estudiant i jugant. Llavors, si als 17-18 anys ja no apunten per ser professionals, els aconseguim beques per estudiar als Estats Units i poden continuar jugant a tennis i poden estudiar una carrera i haver un futur. I després, uh-huh. Els que juguen professionals pues, van al professionalisme.
Uh-huh. Escolta, i veus molts pares allò amb els nens apretant i posant la il·lusió allà?
Sí, bueno, els pares hi ha una cosa que no sé què passa, que amb els fills és cega, no? Sí. I llavors, molts pares que amb la seva vida no estan contents proven de posar la seva vida dins la vida del fill. Mm-hmm. Llavors el fill té una motxilla aquí enrere quan té que jugar. Hi ha pares que no tenen res, pares de classe mitja i pares que les va molt bé a la seva vida. Però a l'esport trastoca totalment i carregant molt amb els fills això.
Els tenistes teniu molta psicologia. La veritat és que amb l'Emilio Sánchez Vicario fem llar, sí. una petita broma interna. La teva història és veritat o no? Et vas casar amb...
Sí, és veritat.
La teva dona?
La teva també és veritat. Però no sé qual sembla més mentida de les dues.
No, la veritat és que la teva dona és preciosa, segons vas ensenyar a TV3 la fotografia de la teva dona.
Que vam ser pares l'altre dia.
Ah, sí?
Home, no era bona. Fins de setmana després vam...
Què dius?
El tercer fill.
El tercer fill, ja.
Bueno, filla.
És una nena.
Una nena, sí.
I vas conèixer la teva dona a Palerm?
A Palermo, sí.
A la pista de tenis allà.
I, bueno, vas veure i vas fer allò que va dir...
Que saludes.
Que saludes i així. Després
va passar... Va sortir a sopar?
Sí, no vam sortir. Estava allà a la zona dels jugadors i ella, amiga de les noies que treballaven allà, va entrar, es va asseure amb l'entrenador i amb el Sergio... Jo vaig arribar de fer-me massatge, de jugar així, i les va veure allà. Vas començar a parlar i quan sortíem del restaurant i va passar allò que va arribar aquest noi, que...
Es va enfadar el seu novi i vas haver de sortir a jugar protegit pels carabinieri.
Però no, jo pensava, ara em tindré que barallar amb aquest noi que no el coneixo. I jo també tenia una nòvia aquí a Barcelona i llavors jo deia, això és surrealista total, no? I el tio, no, que ja sàpiguen què vas a fer tu, això, tens molta psicologia, tu. I bueno, el dia següent, ja em vaig anar a l'hotel i el dia següent va ser quan van arribar els policies amb les metralletes, i va estar a Palermo, no? I ja fa ja no sé quants anys d'això, 12 anys, sempre et ve a la cabeça i dius...
És l'Emilio Sánchez Vicario, el capità de l'equip espanyol de la Copa Davis. Que vagi molt bé la remuntada, però no tens feina fins d'aquí uns mesos, no? Fins al setembre.
Fins al setembre. Esperem que el Rafa i el Juan Carlos es fiquin en forma i que el Rafa continuï amb aquest nivell i que puguem comptar per la pròxima amb ells i el nivell d'Espanya junt amb el Robredo i que van fer-ho molt bé, crec que llavors no ens pot guanyar ningú. Esperem que ens toquis a la terra, eh?
Molt bé, moltes gràcies, Emilio Sánchez Vicario, un plaer haver-lo descobert d'aquesta manera.